uns instants donàvem pas a la publicitat i de seguida s'asseia una setmana després, pràcticament una setmana després de sortir de la presó, Raül Romeva. Senyor Romeva, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Demà fa una setmana que el van alliberar d'Extremera i jo pensava si tenia molt clar a aquesta hora del matí d'avui què és el que estava fent fa una setmana.
Home, sí, esclar, mira, aquestes hores són les 9, estem sortint de la cel·la, o estan sortint ara de la cel·la, per anar a esmorzars diumenge, i per tant avui segurament hi haurà una mena de batut de xocolata amb alguns xurros en alguns mòduls. És la rutina dels diumenges a Extremera, sí.
Ha arribat un punt en què sap exactament, o mira el rellotge i pensa que és el que feia, perquè clar, després d'un mes ha entrat a una rutina molt estable.
No, al revés, la rutina estable la tenia dins.
Clar, a dins. Ah. Vull dir que després d'un mes estant a dins,
sí,
entra
sí,
una rutina.
Sí. No, la rutina és, a més, implacable. O sigui, en aquest sentit, sí que la privació de llibertat, una de les coses que té, és que no pots decidir coses molt bàsiques. I això és important recordar-ho, perquè a vegades ens pensem o perdem de vista què significa perdre la llibertat. La privació de llibertat és la pitjor condemna que una persona pugui tenir, sobretot perquè decideixes molt poc sobre el teu dia a dia, i aquest és un aspecte clau, i en aquest sentit és important recordar-ho, i per tant és molt important entendre la gravetat de determinades decisions, com per exemple la que se'ns va imposar a nosaltres i la que se'ls ha imposat encara o se'ls hi manté a quatre persones que ni s'ho mereixen ni hi ha cap justificació jurídica que justifiqui el que està passant.
La presó és imaginable per a algú que no hi ha estat mai, senyor Romeva?
Entenc que no. Vaja, per mi no ho era, i òbviament entenc que per la gent absolutament, per dir-ho així, normal, és un escenari molt difícil d'imaginar. De fet, nosaltres òbviament ens vam haver d'adaptar, ens adaptem, t'adaptes, perquè l'ésser humà és, òbviament, i sobretot, per mi el més important no era el fet en si, sinó el tenir la consciència molt tranquil·la. És a dir, quan tu saps que era el nostre cas, què és el nostre cas, què és el cas encara de l'Oriol Junqueras, dels Jordis i d'en Quim Forn, que tu no has comès cap delicte. I, per tant, aquesta tranquil·litat de consciència fa que tu puguis anar amb el cap ben alt, puguis mantenir una serenor i una tranquil·litat d'esperit molt gran, i, a més, hi ha un element que en el nostre cas ens ha ajudat moltíssim, i ho vull agrair una altra vegada, i ho faré tantes vegades com faci falta, que és el suport que hem rebut de tanta gent. Rebíem centenars, milers de cartes, les llegíem totes. Algunes, fins i tot, no les he pogut encara ni obrir perquè me les van donar quan vaig marxar. Quan vàrem sortir, ens van donar caixes senceres de cartes que no ens havien entregat a dins i que, per tant, les tinc a casa encara pendents d'anar-les obrint a poc a poc i anar-les païnt. Tot això ens donava una fortalesa enorme, i és el que ens ha mantingut i manté encara l'esperit molt alt. No?
Què és una carta a la presó, senyor Romeva?
Una finestra d'oportunitat. Una finestra a la realitat, per mi és un missatge de dues coses. Una, com la gent de fora empatitza amb el que tu estàs passant allà dins, i això és molt important. Ens repetien constantment, moltes cartes començaven o acabaven amb un "no esteu sols", i era efectivament com ens hi sentíem, no ens sentíem sols. Aquest és un primer element. I segon, és una finestra d'informació, perquè el relat que arriba a través dels mitjans de comunicació de l'Estat és tan tergiversat, és tan manipulat, és tan fluix en el sentit dels continguts i està tan dirigit a plantejar una imatge absolutament, no només equivocada, sinó falsa de la realitat, que aquestes cartes ens permetien saber què estava passant. I a mi em sembla que això és molt preocupant des del punt de vista també informatiu.
Més enllà de les cartes, com li arribava la informació, senyor Romeva?
Doncs amb les trucades que podíem fer diàriament, els 5 minuts que tenia per trucar a la meva dona...
Però tenia accés a mitjans de comunicació allà?
No. Bueno, teníem, clar, a veure, sí, teníem una televisió amb la qual veiem les cadenes estatals. Sí, sí, esclar, això sí.
És ràdio?
Ràdio també, les cadenes estatals, un parell, perquè tampoc allò, Extremera, és un espai també molt, molt inhòspit, i fins i tot crec que des del punt de vista de la comunicació no estan gaire ben servits, però és el tipus d'informació que rebies.
En aquest una mica més d'un mes que va passar a la presó, va imaginar gaire com seria la sortida, senyor Romeva?
La veritat és que no, i no... A veure, sí que m'imaginava, o em vaig imaginar, o ens vam imaginar una mica tots plegats, que el dilluns passat havia de ser, o podia ser, un dia d'il·lusió i d'alegria, perquè confiàvem en que sortiríem tots, i aquesta realment era una opció. Sabíem que n'hi havia d'altres, com la que es va acabar produint, però una opció era que sortiríem tots, i vulguis que no... En el fons hi ha una, bueno, hi ha una esperança que vas alimentant, perquè, bueno, perquè la situació allà doncs no és en absolut agradable, i que el dia que ens van confirmar A més a més, ens ho van confirmar tard, perquè, com sabeu, vam anar a declarar al Suprem el divendres i no ens van comunicar la decisió fins dilluns. Home, aquell dia va ser un dia trist. El que havia de ser un dia alegre, havia de ser un dia molt trist, i la sortida va ser molt dolorosa. És a dir, no estàvem contents per sortir. No pel fet de sortir, sinó pel fet de que darrere deixàvem quatre persones. No va ser un dia... Jo vaig sortir molt tocat, però no pel fet de sortir, sinó pel fet de que darrere quedaven quatre persones que no es mereixien estar allà dins.
Entre elles una que va, amb qui va compartir cel·la, que és Joaquim Forn.
En Joaquim, una magnífica persona, una gran persona, que, a més, quan un el coneix i quan un fa un petit exercici, no cal fer-lo molt bé, un petit exercici d'empatia, entén que la raó per la qual se'l queden a ell, o a l'Oriol Junqueras, o als Jordis, no s'aguanta per enlloc. És a dir, pretendre que aquestes quatre persones, aquestes quatre en particular, en concret, amb noms i cognoms, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, que aquestes quatre persones que tenen el risc de poder alimentar qualsevol mena de situació violenta és, primer, mentir. Literalment, i a més sense cap mena de matís. És una mentida amb totes les regles. Però és que a més és una ignomínia, perquè el que pretén és crear un relat, no només a nivell col·lectiu de societat, sinó també personal, una deshumanització d'aquestes quatre persones, que qualsevol persona que les coneix sap perfectament que no s'ajusta a la realitat en cap dels seus aspectes. I això és molt greu, i això crec que és el que més mal fa. Aquesta deshumanització, no només col·lectiva, sinó també individual i personal, d'aquestes quatre persones, que a mi em sembla que és inacceptable. Ho és inacceptable des del punt de vista jurídic i judicial, i ho és des del punt de vista mediàtic.
Ahir parlàvem amb la germana de Joaquim Forn, precisament la Marta, com també vam parlar amb la dona del Jordi Sánchez i la germana del Jordi Cuixart, i ens deia en primer lloc la Marta Forn que la situació familiar no era la millor possible, amb una mare que té Alzheimer, per exemple, i que vivia amb moltes dificultats aquests dies, i de com de difícil és per ells, que són familiars, combinar l'alegria alhora, l'alegria de saber que vostès són fora, amb la tristor de saber que els seus familiars són dins.
És evident, i aquí, a veure, aquí hi ha un element que també vull aprofitar per posar en valor. O sigui, la feina que han fet les famílies, en plural, durant tots aquests mesos, és impagable. I jo crec que, òbviament, cadascú, per dir-ho així, té el seu entorn més immediat, però tots érem molt conscients de la feina que totes les famílies estaven fent pel conjunt de les persones preses. I jo vull agrair-ho personalment cap a totes i cadascuna d'aquestes persones, però també perquè des d'aquesta perspectiva no podem en cap cas, malgrat que nosaltres estiguem fora, tenir la sensació que això s'ha acabat. Jo em segueixo considerant en tot cas emocionalment pres, perquè una part de mi encara està allà, una part de mi que ha conviscut amb aquestes quatre persones, i especialment amb dues, que és en Joaquim i l'Oriol, encara està allà. I, per tant, el suport que han fet les famílies és enorme, és impagable, i el suport que han rebut les famílies de part de la gent també és absolutament d'agrair. I jo crec que, en aquest sentit, ens hem sentit molt ben acompanyats, tant a dins com a fora, gràcies al suport que hem tingut també en els entorns familiars.
Em diu emocionalment pres, i em sembla que visualitzem moltes coses quan diu això, però alhora pensava si una part de la seva llibertat individual també és allà, en el sentit que vostè en aquests moments pot dir el que li doni la gana, o ha d'estar pendent de vigilar el que diu exactament, perquè pot ser que el mateix jutge que l'ha deixat anar digui, oh, miri què ha dit el senyor Romeva, potser l'hem de tornar a posar a la presó.
Nosaltres hem sortit amb mesures cautelars, és a dir, nosaltres tenim una fiança en aquests moments abonada, hem d'anar a signar cada dilluns els jutjats per garantir, doncs, que no ens hem evadit, no tenim passaport, ens han retirat el passaport, i òbviament estem pendents de judici. Això em permet dir el que vulgui? Home, em permet dir el que considero que he de dir, és a dir, jo no tinc cap recança a dir el que crec, el que penso, que és el mateix que vaig declarar davant del jutge, primer de la jutgessa i després del jutge, i que és la veritat, i la veritat és que aquí no s'ha comès cap delicte, i que des d'aquesta perspectiva, a mi em sembla, d'entrada, que les mesures cautelars de presó estan absolutament injustificades, i sobretot, que el més important, això no és un problema judicial, això és un problema polític, estem davant d'un problema polític. No hi ha presons, no hi ha querelles, no hi ha sentències que puguin resoldre aquesta qüestió, no ho faran, no ho aconseguiran resoldre per aquesta via, al revés. Si no afrontem políticament un problema de dimensió i de naturalesa política, això no podrà encarrilar-se de la manera satisfactòria que tothom voldria, o en tot cas molta gent voldria que resolgués. I això ens ho hem de dir i ens ho hem de repetir. Dit això, escolti, aquí hi ha un procés que s'haurà de s'haurà d'encarrilar. En algun moment, no ho sé quan, hi haurà d'haver un judici. Jo el que espero és que el puguem fer tots amb les mateixes oportunitats. I hi ha un element que és clau, que és el dret a defensa, que un estat de dret ha de garantir. I a la presó, aquest dret a defensa, tal i com estan ara les coses, no està garantit. Nosaltres parlàvem amb els advocats a través d'un vidre. Havíem de preparar les declaracions davant del tribunal del jutge d'Arena, amb l'advocat darrere un vidre. Ni tan sols ens podien passar papers, no podíem treballar amb papers sobre la taula. És una causa complexa, és una causa amb una gran dosi, òbviament, de contingut fàctic i polític. Hi ha una qüestió bàsica, que és el dret a defensa, a la correcta defensa. I, òbviament, no et pots defensar en igualtat de condicions si et pots preparar la defensa des de fora que si no te la pots preparar perquè estàs pres. Aquests elements no són menors, aquests elements són importants, aquests elements són claus per poder entendre de què estem parlant. I a partir d'aquí, jo crec que hem de ser molt conscients de quina és la gravetat, no només de les nostres situacions personals, sinó del propi estat de dret. Aquest és el problema de fons.
Com era el seu dia a dia a la presó, senyor Romeva?
Rutinari. És que és l'única paraula que pot descriure correctament aquest... Hi ha unes rutines establertes, 16 hores de les 24 te les passes a la cel·la, i per tant això, òbviament, és un espai tancat, limitat.
Què es fan 16 hores dins d'un espai tancat?
Doncs, home, llegeixes, escrius, parles amb el teu company, penses, raones...
Escrivia cartes o escrivia altres cartes?
No, de tot. Jo, de fet, escrivia cartes, òbviament, perquè intentàvem respondre. No totes, era impossible, materialment impossible. Però, òbviament, sempre teníem 10-12 cartes al dia, les acabàvem escrivint. A més, doncs, escrius notes, escrius reflexions, t'has de preparar la defensa, has de preparar-te les declaracions, per tant, has d'estudiar molt bé les causes, les interlocutòries, i, evidentment, endreces idees, no?, i llegeixes. Jo, en el meu cas, sóc un lector empedreït, i és veritat que, per raons professionals, doncs, els últims temps havia baixat molt el ritme de lectura, i, mira, doncs, l'he pogut recuperar. Alguna cosa bona deu tenir això.
Quina relació va tenir amb la resta dels interns, senyor Romeva?
Molt bona.
Sí?
I quan dic molt bona, no és una manera de parlar. Molt bona vol dir que, òbviament, mantenint òbviament cadascú a la distància, cadascú té la seva història personal, però jo dic que no hem tingut, des del punt de vista del tracte amb els interns, cap situació, diguem, que haguem de lamentar. Cadascú tenia el seu posicionament, les seves idees, però teníem converses absolutament cordials. Amb alguns tenies més complicitats, amb d'altres menys, però en tot cas hem tingut sempre un tracte absolutament respectuós, i fins i tot alguna anècdota. Quan vam sortir, totes quan vaig sortir jo, perquè jo era l'únic que sortia del mòdul 3, perquè en Joaquim es quedava, la gent em va acomiadar amb aplaudiments, i em consta que també en el mòdul 4, on estava en Josep i en Jordi, també. És a dir, ells van descobrir una cosa que és molt important, que la imatge que rebien de nosaltres a través dels mitjans no tenia res a veure amb la que ells van trobar.
Si va canviar la seva opinió des que van entrar...
Sens dubte.
O sigui, va notar hostilitat a l'entrada i aplaudiments a la sortida, seria això?
Vaig notar cautela i precaució a l'entrada. I vaig constatar que ells van descobrir o van conèixer unes persones que no eren la que els hi havien venut. Van descobrir unes persones absolutament diferents al relat que ells tenien. I van descobrir uns plantejaments i uns arguments i unes realitats que no eren el que els hi havien dit. Allà els hi venen, que nosaltres, que des d'aquí estem fomentant l'odi cap a Espanya, i és això el que venen, aquestes cadenes. I és exactament el contrari. És exactament el contrari. Ara mateix, venia amb el taxi, i el taxista que m'ha portat, un noi de 50 anys, castellano parlant, em diu, escolti, és que jo no ho entenc, perquè expliquen això. Jo fa 50 anys que visc aquí i mai he tingut cap problema. No parlo el català, però no he tingut mai cap problema. Per què expliquen aquestes coses? I això és el que molta gent, quan entén que tu no tens res contra ningú, al revés, que, escolti, tu el que vols és que tothom pugui sentir-se còmode, home, veuen una realitat que no és la que els estan explicant.
Li he preguntat per la relació amb els interns, li pregunto per la relació amb els funcionaris, senyor Romeva.
El factor humà és sempre un factor important a tots els entorns, i allà, en aquest sentit, doncs, també hi havia de tot. hi havia gent, amb, per dir-ho així, amb unes formes més empàtiques i d'altra una mica menys.
Què vol dir menys empàtic?
Bé, que hi havia, òbviament, tothom té les seves opinions i algunes doncs, les expressen d'una manera, per dir-ho així, més vehement i d'altres potser d'una mica més continguda.
Què li van arribar a dir?
Bueno, diguem que això forma part d'una mica ja de la situació personal, però en qualsevol cas em quedo més amb el fet de que hi havia gent també des de l'àmbit del funcionariat que va descobrir una realitat que no sabia que existia, o que en tot cas no li havien explicat.
Però per entendre-ho, els van escarnir?
A nivell de funcionaris, no. A nivell de funcionaris, no tant. En tot cas, l'aspecte per mi més dolorós, i això ho vam explicar, va ser el trasllat des de l'audiència cap a les presons.
Què va passar en aquella furgoneta?
Jo compartia furgoneta, furgona en aquest cas, amb en Jordi Turull. Anàvem per parelles, excepte en Josep Rull, que li va tocar anar sol, perquè en aquell moment érem set. D'entrada ens van dispersar. La primera decisió va ser la dispersió. Després la van corregir, perquè jo suposo que algú es va donar que això era una animalada, però d'entrada ens van dispersar. O sigui, jo vaig acabar, vam sortir de la furgoneta creient, no sé per quin error, que anàvem cap a Soto del Real, i ens vam trobar a Valdemoro, amb en Jordi Turull. Home, d'entrada, els ulls dels, en aquest cas, guàrdies civils i policies nacionals que ens van emmanillar per darrere, apretant les manilles perquè quedés constància que estàvem detinguts, reflectia molt aquest, i aquí sí, vull dir-ho, aquest a por ellos, que tantes vegades repeteixen, no? Clar, ells ens havien deshumanitzat completament, no tenien davant d'una persona, tenien davant un element que ells o havien construït o se'ls havia construït com un enemic, com un adversari. I malgrat que tu els miraves ulls i deies, escolti, és que no cal que m'apreti tant les manilles, no tinc cap intenció de sortir corrents, entengui que he vingut voluntàriament. Hi havia una voluntat d'humiliació, hi havia una voluntat d'escarniment, hi havia una voluntat de venjança. Però la pregunta és, de venjança de què? De venjança per què? Quina necessitat hi ha de venjar-se d'uns fets que han sigut pacífics i que han sigut absolutament, crec, exemplars en molts aspectes? I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Qui ha alimentat aquest relat? Qui està alimentant aquesta imatge? Per què cal alimentar aquest sentiment quan aquí no existeix i, a més, allà tampoc no fa cap bé? No? Això ens va passar. També és veritat que ens va passar en el trànsit. Home, estar pràcticament 2 hores en una furgona sense el cinturó de seguretat, amb les manilles per darrere.
Conducció correcta?
Conducció
o
temerària. Home, tot això són coses que, escolti...
Va rebre cops?
Físics, no. Físics, no. Esclar, ara, quan tu estàs enmig d'una batedora que es va movent a banda i banda, això et deixa seqüeles. Però repeteixo, la pregunta és, hi ha necessitat d'això? Cal? Permet que tinguem més confiança en un estat de dret? Això genera tranquil·litat davant de... No de mi, com a persona que ho ha patit, sinó d'un ciutadà normal. Aquestes coses estan passant. Això genera confiança en la ciutadania en general? Perquè a mi em sembla que aquesta és la pregunta pertinent que molta gent s'hauria de fer, no?
Segur que si li pregunto a l'estiu passat si s'imaginava que entraria a presó, em diria que no, però segur que uns dies, o fins i tot unes setmanes abans d'entrar a Estremera, li devia passar pel cap. T'he identificat quan vostè pensa igual acabem a la presó?
Home, jo tinc perfectament clar, era la possibilitat aquesta sempre hi ha estat, però no perquè creguéssim que havíem comès cap delicte, compte. És a dir, aquesta possibilitat hi era des del moment en què sabíem en quin estat ens lesem. I per tant, a mi em sembla que això, qualsevol que hagi fet una petita anàlisi de com van les coses i de com estan evolucionant les coses últimament, de com s'estan gestionant determinats, per dir-ho així, fets, i d'amb quina desproporció es valoren uns i es valoren uns altres. Per exemple, una anècdota que a mi em sembla que és especialment rellevant. Quan estàvem a dins, es va produir també la decisió de si els que van entrar a Blanquerna, a Madrid, havien d'entrar o no a la presó. Home, és bastant sorprenent la decisió que es va prendre, en el sentit de que per aquells fets que sí, òbviament desprenien un odi i una violència física extraordinàries, es va prendre la decisió cautelar de que no entressin a presó. Esclar, uns fets que no tenen cap en tot cas, dimensió violenta i que, en tot cas, estem parlant de persones absolutament pacífiques, acabin entrant a presó i que, en canvi, altres, pel fet, deien que tenien fills petits, doncs no ho van acabar fent, demostra que aquí hi ha un problema d'interpretació bàsica. O és que no tenim fills, els que vam entrar a la presó? És que no té fills, l'Oriol Junqueras, petits?
Vostè mateix.
Jo mateix. Hi ha molta gent que està allà dins amb fills petits. Això no compta, això no és important, això no és rellevant a l'hora de decidir una cosa com aquesta. Això és el que genera inseguretat, això és el que fa que la gent dubti, això és el que fa que la gent desconfiï, i això és el que hem d'explicar correctament, i no sempre s'està explicant correctament.
I llavors li sembla que d'aquí un temps, quan hi hagi judici, pot ser un judici just?
No ho sé, Romeu? No ho sé, jo espero i confio que ho sigui, i en tot cas jo em defensaré, com tots, òbviament amb totes les conviccions internacionals, actes. Confio molt en el nostre equip de defensa, en el meu cas, el meu advocat, l'Andreu van der Eyde, i tenim, repeteixo, tenim la consciència molt tranquil·la. Però no només des del punt de vista del què hem fet, sinó sobretot el per què ho hem fet. Perquè, repeteixo, el que estem és davant d'un fet que no resoldrà per moltes querelles, molts cops de porra, molts tancaments a la presó que es puguin produir. No es resoldrà d'aquesta manera. I qui pretengui creure que així s'acabarà això, des de la seva perspectiva, està mentint, està enganyant, està manipulant la realitat.
Vaig tenir ocasió fa unes setmanes de parlar amb Clara Ponsatí, des de la distància, òbviament, i li vaig preguntar què havia passat el dia 27 d'octubre, personalment, què havia fet després del ple. I em va explicar que ella va tenir la sensació que la seguien, i va decidir marxar. Què va passar en el seu cas el vespre i nit del 27 d'octubre, senyor Romeva?
A veure, d'entrada jo crec que aquí hem de ser molt, i vull començar per aquí, nosaltres vam prendre una decisió col·lectiva individualitzada, és a dir, vam valorar que cadascú, en funció de les seves circumstàncies personals, decidís què creia que era millor fer. Òbviament teníem clar cap a on anava tot plegat, sabíem què estava passant, sabíem, perquè òbviament era molt evident, potser en alguns àmbits no tant, però nosaltres ho teníem molt clar, cap a on anàvem. I, per tant, això no ens va aturar en cap moment per fer el que creiem que havíem de fer, però també és veritat que érem molt conscients de les conseqüències que això podia tenir. I la decisió la vam prendre a nivell personal. En el meu cas, jo vaig valorar una cosa. Jo era el cap de llista Junts pel Sí. I considero que tenia una responsabilitat que m'obligava a quedar-me. M'obligava a quedar-me perquè si hi havia gent que havia assumit unes determinades responsabilitats amb conseqüències com les que hem vist, doncs jo havia de fer-ho. I per tant, si l'Oriol Junqueras es quedava i tota aquesta gent que hi havia al darrere, en Josep, en Jordi, la Dolors Bassa, la Meritxell, es quedaven, evidentment jo tenia molt clar que jo no marxava. És a dir, jo em quedava i de manera absolutament solidària, responsable, empàtica, havia de fer això. Però és una decisió personal. És a dir, jo vaig fer aquesta reflexió i vaig assumir-ne les conseqüències.
Li va molestar que una persona que també tingués responsabilitats moltes més, en aquest cas, com Carles Puigdemont marxés?
No, a mi no em molesta, en absolut, repeteixo. Jo crec que la decisió és personal, cada situació és diferent, cada cas és diferent, cada circumstància és diferent, i per tant, en aquest sentit, jo crec que cadascú ha pres honestament la decisió que creia la millor en funció d'aquestes variables, i jo crec que les hem de respectar totes. Totes tenen conseqüències diferents, també ho hem de dir, perquè és evident que el fet d'estar a Brussel·les, home, té una cosa que no tenen els que hem estat o que encara estan tancats, que és una certa llibertat de moviments, també té moltes més incerteses des del punt de vista dels escenaris de futur. Jo, com a mínim, ara estic aquí, de moment n'hi ha quatre que no, però jo estic aquí amb mesures cautelars, no puc sortir de l'Estat, però en tot cas, ara, en aquests moments, estic aquí. No sé què passarà amb els que estan a Brussel·les. Per tant, repeteixo, les dues situacions són diferents.
Vostè esperava que aquell 27 d'octubre o els dies següents hi hagués algun reconeixement internacional?
És que no hem parlat mai de reconeixements internacionals. És a dir, si un analitza realment tots aquests processos al llarg de la història, crec, que és, i això és el que jo sempre he estat explicant, i a mi ningú em pot treure cap tall ni cap declaració que digui el contrari, això són processos que, òbviament, són de gran complexitat, són lents i són, òbviament, d'una gran dificultat. Aquí ningú ha promès, i jo menys, cap, per dir-ho així, cap lectura màgica. I em dol molt que hi hagi qui, amb el relat polític i també mediàtic, faci aquesta lectura. A mi m'agradaria que algú em tragués algun tall en què jo hagi dit el contrari, no el trobaran. Perquè no és veritat, perquè no ho hem dit, perquè no hem explicat contes de fades. Alguns diuen que expliquem contes de fades per poder justificar el que ells estan fent. Això no vol dir que sigui veritat. Això no vol dir que sigui veritat.
En aquests 32 dies que ha passat a la presó i a la sortida, no sé si ha mantingut contacte d'alguna manera o altra amb alguns dels eurodiputats amb què va coincidir, perquè recordo que quan a vostè l'empresonen hi ha un tuit d'Ska Keller, per exemple, la líder dels Verds. No sé si ha mantingut contacte mentre estava a la presó i si n'ha mantingut a la sortida.
Quan estava a la presó rebia moltes cartes, vaig rebre moltes cartes de molta gent de l'estranger.
Alguna inesperada que ens sorprendria?
En tot cas, inesperada del tot no, agraïda. És a dir, potser inesperada perquè pensaves potser que no, doncs, que ja no se'n recordaria, no, de tu, però en canvi agraïda. No, en tot cas, des del punt de vista del contingut, sorprenent, però hem rebut, jo particularment he rebut moltes cartes també de gent de fora, de companys, jo vaig deixar molts amics a Brussel·les, i òbviament amb 2 anys de feina doncs has pogut fer moltes coses. També m'arribaven molts missatges de manera indirecta a través del meu entorn familiar, dels meus advocats, i de fet vam tenir una demanda explícita de que 16 eurodiputats volien venir a Estremera. Vam fer les peticions formals, vam demanar que se'ls autoritzessin a venir, vaig autoritzar que vinguessin, i no se'ls va autoritzar. No se'ls va permetre venir, no se'ls va permetre anar.
Per què?
Aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta que se'ls hauria de fer a qui va impedir que vinguessin. A mi no se m'acut cap raó lògica perquè se'ls impedís venir.
Eren estrangers?
Sí, bueno, però eren diputats. Tots. I des del punt de vista, escolta, jo com a diputat he anat a moltes presons del món, eh? És una potestat que tens quan ets un càrrec electe. Escolta, és una, no és que sigui un dret, és que és una responsabilitat. Un dels papers que té el legislador, també des del punt de vista europeu, és saber com funcionen, com estan els diferents sistemes penitenciaris. Òbviament, primer, i els més importants de la Unió Europea, però després també de fora, no? Per tant, és un dret, és una potestat que tenen els diputats electes al Parlament Europeu. La pregunta és per què, havent fet la formalitat de demanar aquesta visita, se'ls va negar. Amb quin criteri, amb quin motiu, per quina raó? Jo no ho sé. Se'ls hauria de preguntar els qui ho van fer.
Des que ha sortit de la presó, ha tingut algun contacte amb alguns dels qui van ser companys del Parlament de Catalunya, d'altres partits com Inés Arrimadas o no. Miquel Iceta, no. O cap ni un?
Cap
zero?
No.
No ha rebut un missatge, no ha rebut una trucada de
vaja,
cap tipus?
Ni dins ni fora, ni mai. Vaja, els únics que rebo són els que ens dediquen en els seus actes i mítings. No n'he rebut. I a més, en alguns casos jo crec que algunes de les coses que hem vist són ofensives. És a dir, quan tu tens gent a la tancada a la presó, fer determinades declaracions o determinats gestos, a mi em sembla que és una falta de respecte important.
Com per exemple?
Per exemple, ballar. És a dir, em sembla que aquesta no és una campanya que permeti determinades frivolitats. I a mi em sembla que quan algú llegeix aquests moments en termes, per dir-ho així, ja no dic festius, dic normals, d'una certa normalitat, home, jo crec que està tergiversant la realitat d'una manera bastant, bastant preocupant. Escolti, tenim un govern intervingut. Tenim un govern intervingut, il·legalment i injustament intervingut. Gràcies també al suport que han fet des del Partit Socialista. El Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Socialista de Catalunya. I no ens enganyem, i no enganyem, i no mentim. Aquesta és una realitat greu. Aquesta és una realitat molt greu, això no havia passat mai. I per tant, a mi em sembla que no podem pretendre que aquesta campanya sigui una campanya normal. I per tant, no podem pretendre que el resultat del 21 simplement sigui una qüestió aritmètica. No. No és només una qüestió de sumes i restes, és una qüestió de qui encapçala la següent fase, la següent etapa. I per tant no és el mateix que guanyi Ciutadans que guanyi Esquerra, per exemple. No és el mateix. No és el mateix, és molt diferent. És molt diferent, les conseqüències d'un o altre seran molt diferents. No és el mateix que guanyi el bloc del 155 que no guanyi. No és el mateix. Les conseqüències seran molt diferents, però no només pels qui defensem un projecte polític determinat, per la gent. Estem parlant de l'escola pública, estem parlant de la igualtat d'oportunitats, estem parlant de la pobresa energètica, estem parlant de si continuem o no obrint fosses, estem parlant de si continuem o no rescabalant a la gent que va patir la guerra civil, que va patir el franquisme, estem parlant de coses tan bàsiques com aquesta. Si guanyen uns, tornarem a la foscor d'aquests anys, que alguns deien que estaven adormits i que s'hi sentien aparentment còmodes.
Tornarem a la foscor d'alguns anys, 15 anys, el franquisme.
Home, evidentment, hem passat uns anys de, òbviament, de franquisme i després una transició, crec, absolutament discutible, i hem de corregir-ho. Mira, un exemple molt concret vinculat amb l'aspecte internacional. Una de les coses que nosaltres vam fer, perquè vinculant-ho al 155, quan tenen tanta necessitat per acabar amb la feina exterior de Catalunya, nosaltres vam fer a nivell de la feina exterior una feina, crec, molt important en alguns aspectes. Quan jo vaig anar a Buenos Aires, hi vaig anar amb una voluntat clara de parlar del que significava l'exili. Quan vaig anar a Itàlia, vam anar a explicar i vam parlar el que significava la guerra i, òbviament, a presentar l'exposició de la Catalunya bombardata. Quan vam anar a Argelers, vam fer una reflexió molt profunda del que significava ser refugiats. En aquell cas, recordant els refugiats, però també recordant els refugiats de la Guerra Civil, però després també recordant els refugiats d'avui. Quan vam anar a Auschwitz, el que vam fer va ser recordar els deportats. Això és fer memòria. Això és el que hem fet a l'exterior. Això és el que hem plantejat... Perdó, a Mauthausen. Això és el que hem recordat contínuament. Això és el que hem recordat a cada vegada que hem sortit a l'exterior. Aquest és el tema que hem de posar de manifest i que hem d'explicar també a fora. Això és el que hem fet. I la pregunta és, si això s'atura perquè hi ha una intervenció, repeteixo, absolutament injusta i il·legítima per part del 155, o si recuperem un relat intern i extern que vagi fonamentat en això. I a mi em sembla que això no ho podem perdre de vista.
Tinc dues preguntes més, senyor Romeva. La primera, què li fa pensar que si guanya Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, si es pot formar un govern entre aquests partits i la CUP, estarà més a prop de treure de la presó Oriol Junqueras o que torni de Brussel·les Carles Puigdemont?
Et respondré la pregunta en negatiu. Sé que si no guanyem, les probabilitats són nul·les o molt poques. I, per tant, no sé quantes n'hi ha si guanyem. Però sé que si no guanyem, òbviament, això serà per molts anys i el resultat serà molt dur de gestionar i de pair. Per tant, no ens ho podem permetre.
I la segona, qui serà o qui ha de ser el president el 22, a partir del 22 de desembre?
Que decideixi la gent. I, òbviament, aquí no crec...
Si guanya Esquerra?
És que, bueno, si guanya Esquerra, el president haurà de ser el candidat d'Esquerra, entenc. I això és el lògic. És a dir, a mi em sembla que en aquests moments no va de persones. Qui va de... Primer, va de guanyar les eleccions i va de recordar també una altra cosa que és important. Aquí hi ha un candidat que ni tan sols es pot expressar, que no pot fer campanya, que és l'Oriol Junqueras, que està tancat a la presó, i la pregunta és per què no es pot expressar, per què no pot defensar. La resposta és molt senzilla, perquè fa por a aquells que volen alimentar un relat falsejat de la realitat. L'Oriol Junqueras és precisament la persona que millor encarna aquesta transversalitat, aquesta voluntat d'entesa, aquesta voluntat de construir un projecte transversal, aquesta voluntat de recollir sensibilitats molt diverses per avançar de manera cohesionada cap a oportunitats per a tothom. I com que saben que l'Oriol Junqueras és el millor candidat per fer això, el tenen tancat a la presó. I precisament la manera de poder demostrar que està injustament tancat a la presó és guanyant el dia 21 de desembre. Perquè si no fem això, repeteixo, les probabilitats que acabin sortint ell, o el Joaquim Forn, o els Jordis, són molt minces.
5 minuts i 2:15 de 10 del matí. Li agraeixo moltíssim a Raül Romeva. No sé si demà que fa una setmana ho recordarà d'alguna forma especial, la sortida de la presó?
Ho recordo cada dia, perquè nosaltres vam sortir, i això és un, per dir-ho així, un compromís que vam assumir amb en Carles Mundó el dia que ens vam acomiadar de l'Oriol a dins de la presó, i és que nosaltres sortíem a guanyar, òbviament, unes eleccions, però sortíem a fer tot el que fes falta per treure'ls a ells de la presó. I repeteixo, per treure'ls a ells de la presó, el primer que hem de fer és guanyar el 21 de desembre. A mi em sembla que això és necessari que tothom ho tingui molt clar, i sobretot necessari que ens ho diguem cada hora, cada minut, perquè si perdem de vista aquesta realitat, òbviament podem lamentar-nos en molt de temps.
Raül Romeva, gràcies.
A vosaltres.
5 minuts i 2 quarts de 10 del matí, de seguida en aquest estudi, Carles Fernández, Ivan Guera, Ángel Ojilde i Sara González.
Dia lliure amb Xavi Mundó.